Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Encetem setmana segurament amb l'ànim que no desitjàvem, més tocadets de moral després del que va succeir ahir a prop de Pamplona, sense Carles Salvador, sense Maestre, Moyano, Baena, etc. Ahir l'equip es va caure en el pitjor moment. Es va quedar sense capacitat de resposta, just quan més calia tenir-la. Aquell punt descarat, rebel, de fer front a l'adversitat que havia tingut, per exemple, a Fuenlabrada amb encert per capgirar el marcador, o davant del Teruel sense encert, fregant el 2-1, tot i no marcar-lo, ahir a Tajonar res de res. Com si el dipòsit s'hagués quedat sense benzina, com si les cames haguessin dit fins aquí, amb gent jugant tocada com el mateix Estals, amb un virus estomacal i amb un equip molt, molt, molt agafat amb pinces. El partit va ser igualat fins la pífia de l'1-0. A partir d'aleshores, l'Osasuna Promeses va administrar l'avantatge amb comoditat contra un Sabadell incapaç de posar-li una marxeta més a l'assumpte. La situació és molt delicada, a dos de la permanència, faltant només 6 jornades pel final, i a les portes d'un altre duel directe contra un Cornellà que també arriba molt tocat, que també tindrà baixes i que també ha caigut dins la zona de descens. Si hi ha algun moment per forçar la màquina, és evident que és ara. Segurament, de recuperar efectius, dependrà les opcions de permanència dels arlequinats.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la feina al control de so de la Beatriz Aguilar, comencem avui, que és dia 15 d'abril del 2024.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Barcelona Open Bank Sabadell de tennis arrenca amb la baixa destacada del guanyador de les dues últimes edicions, Carlos Alcaraz, amb molèsties al braç dret. Per contra, sí que hi participa Rafa Nadal, campió 12 cops del Godó. L'Igualada ha guanyat l'Europe Cup d'hoquei patins 25 anys després del seu últim títol europeu. L'equip de la noia va superar 4-2 a la final al Follonica italià. Maverick Viñales fa la plena al Gran Premi de les Amèriques de motociclisme. A la primera divisió masculina tanca la jornada avui a les 9 l'Osasuna València, mitja hora abans el Corcón Villarreal B, duel directe de la part baixa de segona, i per cert el futbolista de l'Atlètic Club, ex de l'Atlético de Madrid o de l'Osasuna, Raúl García, ha anunciat la seva retirada. Les portes de l'hotel ja són ben obertes.
Comenta la recepció.
Parlarem del postpartit d'ahir a Tajonar amb aquest 2-0 al camp del Promeses, l'empat del Sabadell B a Viladecans, que deixa tot tal com estava a la Lliga Elite, el subcampionat de Copa de l'Estelpul masculí, el segon derbi i la ressaca que ha deixat a la segona B de futbol sala entre l'Escola Pia i el Natació Sabadell, i sobretot que l'Oar Gràcia Femení ja està matemàticament classificat per segon any seguit per jugar les fases d'ascens a or.
L'actualitat de la primera ref.
El Depor s'escapa al capdavant de la Lliga amb la golejada encaixada pel Barça Atlètic a Salamanca i el triomf gallec abans a Terol. 6 punts d'avantatge ja pels Didiaque, faltant 6 jornades per sota el filial culer. Tenim el Celta Fortuna i el Nàstic, tercer i quart, 57 punts, un menys que el Barça Atlètic. Pontferradina, 56, 2 per sota del Barça. La Cultu, tot i guanyar, a 4 del play-off. Per cert, la federació ha confirmat que el Fortuna no podrà jugar al play-off si el Celta, si el primer equip, baixa a segona. Té 3 punts de marge ara mateix sobre el Cádiz i, per cert, l'entrena Claudio Giraldez, qui era tècnic aquesta mateixa temporada del mateix Fortuna. Per tant, li podria donar un cop de mà o les mans al coll. Depèn de com vagi la cosa, el seu ex-equip, suposo que el Lleó, estaran animant el Cádiz. Per sota, el Rayo Majadahonda, tot i vèncer també, és cué amb 24, la S de Logroñés 27, 32 pel Teruel, Sabadell i Cornellà 34 abans d'enfrontar-se entre ells, els dos a 2 punts del Real Unión, que marca la permanència, 3 per sota del Promeses i el Sestao, a 4 del Fuenlabrada, a 5 del Tarazona, a 6 de Sanse i Lugo.
La notícia curiosa.
Un jugador del Màlaga, també a la primera federació però a l'altre grup, Dani Lorenzo, canvia la seva samarreta de jugar per 50 euros que li ofereix, després de l'últim partit, un aficionat. Més tard, el Chiringuito va penedir-se.
Estamos en primera red en el Málaga, no tenemos un contrato con que la gente se pueda pensar yo no soy millonario, ya me gustaría. Nosotros nos dan un número de camisetas para repartir, la cual yo ya he pasado, y a partir de ahí nos la cobra el club. Yo en esa situación se lo comenté al hombre que estaba en la grada y el hombre me sacó 50 euros y me pilló tan de sorpresa que me lo ofreciera que en ese momento pues reaccioné pues de la forma natural de cogerlo y cambiarla. Y ahora ya pensándolo un poco más inocente, pues pienso que no debería haberlo cogido. No, lo he hecho con toda la buena fe del mundo, de que el hombre se me lo ofreció y yo de forma natural lo hice. Pero bueno, yo espero que la gente lo entienda.
De quin partit no estarem pendents?
Del Diàgoras contra el Giouxtas de la segona de Grècia a les 3 de la tarda d'avui, també a la mateixa hora, hi ha un Olympiacos Panathinaikos, però de filials i amb els dos dins la zona de descens a tercera.
I a les xarxes socials.
Miquel Benítez, el director esportiu de l'OAR fins a finals de temporada, el saludàvem la setmana passada en directe aquí a l'Hotel Suís, deia aquest matí a X normalitzar l'extraordinari. Temporades històriques de l'OAR Gràcia, tot repassant les fases del masculí de fa dos cursos i les dues seguides del femení, a més de la Copa guanyada al 2022.
Avui celebra el seu aniversari
la portera del Dux Logroño, la sabadellenca de Can Urià, concretament Montse Quesada.
L'enquesta.
Quedeu-vos amb aquest hashtag, com sempre, cada dilluns, MVP946 a X, a l'antic Twitter, per triar el millor de l'Osasuna promesa Sabadell d'ahir a Tajonar.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Som-hi, va, entrem en matèria, que la cosa es complica. Nova derrota del Sabadell, ahir especialment dolorosa, a Terres Navarreses, contra un rival directe, el segon dels tres d'aquesta trilogia consecutiva que teníem, de moment sense cap victòria, un empat contra el Teruel i la desfeta d'ahir a Tajonar, contra un rival, el Promeses, que venia en hores baixes, hi ha molts dubtes, però la veritat és que va ser un partit especialment gris d'un Sabadell desdibuixat i que no va saber fer front al gol, sobretot el primer, del conjunt pamplonès. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Independentment de com quedi el tema, que òbviament el repassarem de seguida, segurament el més preocupant d'ahir és aquesta manca de reacció que, a diferència d'altres vegades, aquest cop sí que va tenir el Sabadell a partir del gol de l'1-0. És com si ahir els jugadors diguessin fins aquí, no ens dona per més, el dipòsit està ple. Ahir em va deixar especialment preocupat l'equip a mi.
Sí, a més perquè veníem d'una reacció 15 dies abans que havia suscitat doncs, tot tipus de comentaris positius, no? Com l'equip s'havia refet ràpid després d'encaixar el gol a Fuenlabrada, com havia estat capaç de reaccionar i, de fet, de remuntar, de capgirar el partit davant el conjunt madrileny. I ahir, encara que el partit estava sent molt diferent, bastant més lent, tot plegat, bastant més ensupit, tot plegat, com a mínim va haver-hi la petita esperança, després del que va suposar encaixar el gol, de dir, bé, aquest equip ja està capaç de fer-ho, per tant, a veure si avui és capaç de fer-ho una altra vegada, no? De repetir-ho. I per contra, que la versió que ens vam trobar ahir del Sabadell, doncs és aquesta que comentes, bastant més preocupant, en el sentit que l'equip va estar pràcticament nul a l'hora de trobar la reacció, amb alguna petita excepció, però jo diria que bastant allunyat de tenir la possibilitat real d'arribar fins i tot a sumar alguna cosa positiva.
És que si m'apures, fins i tot el dia del Teruel, encara que pot sonar una mica estrany, però l'equip, després d'encaixar l'1-1 de l'Estuei, té uns 10 minutets, comptant l'afegit, de tirar cap endavant, de tenir la capacitat de posar-li una marxa més al partit i intentar el segon, i de fet va tenir-ho per partida doble amb un xut d'Abde i sobretot la rematada de cap de Manel. Però ahir això no va succeir. O sigui, ahir l'equip es va quedar això, sense benzina o amb massa baixes, o simplement és que el partit no va sortir bé i prou. Però el cas és que el Sabadell segueix dins del descens, les setmanes passen, només queden 6 jornades. Aquesta, per exemple, amb molt duel directe, com repassava ja ahir el Pau Vituri en directe al Sabadell en joc, i ara mateix la distància és de 2 punts respecte a la permanència, amb un panorama que ens porta a pensar dissabte que rebem el Cornellà, que està exactament al mateix punt de la pel·lícula que el Sabadell, amb unes sensacions força negatives, amb baixes, i dins de la zona de descens empatat a punts amb els Arlequinats, i que són dos punts que s'han de remuntar quan en queden 18, només ara ja.
Sí, 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 tocarà estar molt atent, sobretot, bàsicament, per allò de la distància de punts, el que pugui fer el Real Unión en el seu compromís, però, bàsicament, ahir la conclusió més preocupant, com diem, de tot plegat, és que ara és el Sabadell el que ha de ser capaç d'entrada de fer la seva part de la feina, i com dius, la seva part de la feina ja no és cap altra que no sigui la de guanyar sí o sí a la Unió Esportiva Cornellà, que malauradament pels interessos de l'equip del Gonzalo Riutort també es troben en aquesta situació complicada, de fet amb els mateixos punts que el Centre d'Esport Sabadell, i a més en aquesta dinàmica la seva sí encara més negativa, perquè sense anar més lluny, doncs em sembla que ara tiro de memòria, són 4 derrotes consecutives les que porta el Cornellà i 5 setmanes seguides sense guanyar. Per tant, un altre d'aquests equips, en la línia semblant del que dèiem d'Osasuna la setmana passada durant tota la setmana de prèvia, un altre d'aquests equips que fa un mes i mig doncs s'ho veia tot amb una relativa tranquil·litat, un mes i mig després doncs es veu ficat en el fangar, en el jardinet de ple, amb els dos peus dins i amb el fang o l'aigua que ja comença a pujar més enllà del coll i de la boca, fins i tot.
Va, som-hi amb les valoracions. Escoltem a Òscar Cano, l'entrenador del Sabadell, després d'un partit en el qual l'ocasió més clara de la primera meitat, d'una primera meitat de signar les taules, de molt tempteig, poca ocasió i molt, no sé si dir respecte, crec que ja no és ni tan sol respecte pel rival, sinó per la situació, de saber que aquí hi havia molt patiment, que hi havia molt en joc i que cap dels dos va voler arriscar més del compte. Dins de tot això, l'únic que la va tenir realment clara va ser David Soto, li va treure València, el porter de l'Osasuna Promeses, i després t'ho preguntaré a tu, que si no, dieu que m'hi capfico massa, però hi ha una pifia monumental que et condiciona molt a l'acció de l'1-0 amb la pèrdua innecessària de l'Esgualda.
Sí, 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 una primera meitat, com dius, en la qual no va passar pràcticament res, i a la segona, quan tampoc és que estigués passant massa cosa en els primers minuts, aquesta errada personalitzada i en l'Esgualda, que va suposar que Osasuna pogués fer el gol. A partir d'aquí, el que dèiem, analitzar l'aspecte més analític és veure que l'equip no va tenir pràcticament una reacció. Com comentàvem, a diferència del que havia fet 15 dies abans el Fernando Torres. I per afegir-hi una miqueta de pebre al que és la valoració en si del partit, Òscar Cano afegeix l'acció polèmica, aquesta caiguda, aquest més que possible penal sobre Marcos Baselga, precisament de Pablo València, del porter d'Osasuna, que ni l'àrbitre ni l'assistent van voler veure, i que fins i tot va suscitar alguna discussió al final del partit dins de vestidors, però que va marcar, com diem, el que ara comenta Òscar Cano, aquest balanç general de com va anar aquest 2-0 d'ahir a Tajonar.
Hoy el partido estaba controladísimo, no estaba pasando nada en ningún área. Nosotros en la primera parte hemos tenido una muy clara de Soto y realmente no estaba ocurriendo nada, ¿no? Pero bueno, llega el gol de ellos y nos cuesta reaccionar, pero aún así hay una jugada que es... Según me dice Marco Baselga y la gente que me ha escrito, lo poco que he podido ver es muy clara, un penalti a nuestro favor. Es verdad que es un el portero no tiene por qué hacer eso, pero lo hace, lo derriba y esa era la opción de poder haber empatado el partido.
Vista la repetició, Sergi, per mi penal, perquè al final és bastant absurd, perquè ni la pilota passava per allà, però enganxa amb els peus, amb les cames de Marcos Baselga, i per tant el derriba dins de l'àrea. Sí, per mi és penal.
El que sobretot és que no toca la pilota. O sigui,
això és evident.
Pots tenir la impressió de que és el porter el que acaba desviant l'acció i enviant la córner, però el que sí que queda clar les imatges, més enllà de qui fa més per fer una cosa o l'altra, el que està clar és que el porter topa amb el jugador, top amb Marcos Baselga, i en cap moment toca la pelota. Per tant, tirant de manual, semblava prou clar. És cert que passa en una zona on, insospitadament, no esperes que el porter vagi fins a la línia a fons, pràcticament a la sortida de l'àrea, per buscar la pilota, però...
Sí, però els dos àrbitres estaven molt a prop, eh?
Sí, sí, el que més va poder semblar que encertaven és el fet que tots dos estaven molt ben situats. Però bé, al final l'acció no s'assenyala, i com diem, polèmiques al marge, el Sabadell no va ser capaç de reaccionar, i lluny d'això, encara va encaixar un segon gol, Adri, que ha fet que també perdi no només els 3 punts, que són i molt importants, però fins i tot a l'avareix particular amb l'Osasuna B. Recordem que aquí l'equip navarrès havia perdut 2-1, amb aquell gol sobre la botzina, pràcticament, de Manel Martínez. Estem parlant de la segona jornada de Lliga.
El primer partit a casa de l'any.
Igual algú encara el mes d'agost li queda molt allunyat en el temps, però és el que té el calendari. I en aquest sentit, doncs, l'avareix particular també l'ha perdut el Sabadell. Se li preguntava a Òscar Cano per aquesta circumstància. La veritat és que la teoria del míster és un pèl estranya, com a mínim a mi m'ha agafat una mica contrapeu, però que bàsicament es podria resumir amb el que també dèiem ahir durant el directe. Més val que el Sabadell s'oblidi d'aquests avarajos, que se mantengui, particulars d'un contra un, i comenci a pensar que la seva possible permanència anirà molt lligada a que hi hagi molts equips implicats i que haguem de parlar de triples, quadruples o fins i tot més empats, i quants més equips en aquest sarau, millor que millor per als interessos del Sabadell.
La diferència general de goles va molt muy, muy lejos de los demás. Es decir, si en caso de derrota hoy es lo mismo perder por uno que por cuatro, porque realmente el general está muy favorable a los demás equipos, porque nosotros hemos sido un equipo que durante toda la temporada ha encajado muchos goles, ¿no? Así que no le doy tanta trascendencia a eso, ¿no? Están a 3 puntos, jugamos nosotros en casa, ellos tienen que salir, hay muchísimos enfrentamientos directos, nosotros también los tenemos Cornellá, tenemos Tarazona y tenemos estos 3 partidos en casa que hay que sacar y vamos a por ello, ¿no?
Doncs a sumar un punt més que el cinquè per la cua, perquè si depèn de barajos particulars, la cosa està ben, ben fotuda. Per cert, pensava jo ara, demà bufem espelmes. És el primer any sencer sense penals des de l'últim que li van assenyalar al Sabadell, i ja ni t'explico si tirem de l'anterior a casa. Fora encara l'any passat vam tenir algun, però a casa ni t'explico. Demà un any de la última pena màxima, aquella transformada per Alberto Fernández, ara el Rayo Majadahonda, contra el Castellón en un 3-1. O sigui, és que sona tan llunyà que sembla gairebé, gairebé increïble. Però vaja, que una cosa no treu l'altra, que segurament ahir era penal sobre Baselga, i això no treu que el partit de l'equip, millor dit, va ser grisot. I la veritat és que, pensant una miqueta en el tram final de Lliga, és que queden 6 jornades només, Sergi, arriba l'hora de la veritat, i a mi el que em preocupa, independentment de la situació a la taula, és que l'equip arriba tocat. O sigui, que veus que l'equip arriba amb la llengua fora, segurament producte de l'estrès que ha hagut de fer per poder retallar la distància que tenia de punts, de com ha forçat la màquina, de com ha anat fins al límit, però és que arribem al moment determinant agafadets amb pinces, eh?
Sí, i en aquesta situació i amb aquesta fotografia fixa que dibuixes, Òscar Cano és dels que manté aquell discurs de la calma, de mantenir el cap fred, de no preocupar-se més del que la pròpia angoixa de la classificació et fa preocupar setmana rere setmana, perquè al final fa setmanes, fa mesos ja, que no parem de parlar d'això, que tot li donem voltes a la numèrica, però també convençut, fins i tot en aquesta comparativa, no?, que podíem fer de com va jugar l'equip a Fuenlabrada, com ho va fer ahir, com ho va fer contra el Logroñés, com ho va fer contra l'Osasuna a la primera volta. Bé, aquestes valoracions que moltes vegades es fan de guanyes bé, no guanyes malament, i que pel tècnic és molt evident. No sé si parlar del concepte resultadisme o no, però sí que té clar que els resultats i com s'acaben desenvolupant i finiquitant els partits marquen i molt la sensació de tots plegats, fins i tot a l'hora de veure coses o de tenir una sensació d'anàlisi de coses que no han succeït o que no han passat tal qual les hem recordat.
El resultado de las cosas cambia la percepción de lo que ocurre, ¿no? Parece que el Logroño hicimos un partidazo, ¿no? Y es que mete Moyano la cabeza en un envío, como hoy pita el penalti el árbitro, empatamos a uno y empatamos el partido a uno y estaríamos diciendo. Es decir, el resultado muchas veces nos hace pensar, porque le buscamos respuestas a lo que sucede, nos hace pensar que han ocurrido cosas que sí, que han podido ocurrir, pero que no tan acuciada o no tan distinta, mejor dicho, como las que ocurren en otros partidos.
Anem amb el tema de les lesions, sense fer-me repetitiu i pesat, perquè ja sabem que Maestre està fora, que Salvador ahir el van veure corrent a bon ritme en la prèvia perquè va viatjar cap a Pamplona. finalment no va veure la groga i per tant continua amb 4, estava a la convocatòria però no va ser amonestat. I ja està en el tram final de la recuperació, tot i que no sé si tan just com per arribar aquesta setmana. Els Baena, Sander, Moyano, que no va viatjar però està amb el problema al turmell, Gualda jugant amb molèsties, etc, etc. Al marge d'això, anem a l'altre capítol. Jonander Amelibia va demanar el canvi ahir, però sense que revesteixi més gravetat l'assumpte. Va ser titular ja i per fi va poder reaparèixer el basc. Va ser el que va tenir uns minuts a la segona meitat i l'ensurt el va donar David Estals, eh?
Sí, no va entrenar-se dissabte, perquè es faci la idea a la gent. A l'última sessió preparatòria, just abans de pujar cap a l'autocar, una indisposició la nit de divendres a dissabte va deixar el xino pràcticament a terra. Una mica més i es queda sense pujar a l'autocar i sent baixa per aquest partit. Finalment, sobre esforç d'entrada del jugador i també dels serveis mèdics del club per recuperar-lo, és cert que la fatiga, el cansament es va notar al llarg del partit. A més, ja feia una calor molt extrema a Pamplona, per ser les dates que som, per ser que encara estem gairebé a principis meitat del mes d'abril, però és evident que al final és setmana rere setmana que hem de parlar de contratemps, de problemes, de veure amb qui jugarà o qui no haurà de jugar o no podrà comptar a Òscar Cano amb ell de cara al partit. Tant és així que ahir, gairebé fent una reflexió en veu alta, deia Òscar Cano, és que tan important és això com recordar com de bé juga aquest equip quan he tingut gairebé tota la plantilla a la disposició, encara que sigui una lamentació, com dic, al vent, sense que ningú la pugui recollir.
Uno echa la vista hacia atrás y dice, joder, macho, qué equipo en Coruña, qué equipo en muchos lugares, ¿no? Cuando los tenemos a todos, cuando mira hacia atrás y según cómo se ponga el partido tú puedes modificar, con el riesgo de equivocarme, porque me equivoco muchísimo, ¿no? Porque soy el que toma las decisiones, pero es cierto que es muy difícil competir si cada vez o cada día ocurre alguna desgracia nueva, ¿no?
I això sí, que ningú pensi que és un mar d'excusa o com a mínim una taula de buscar aquesta lamentació. No deixa de ser això, de fet, és el primer que deixa clar, i ara l'escoltarem de manera molt gràfica, a l'hora de dir de què serveix queixar-te si els jugadors que tinc ara mateix, sense saber si podré comptar o no en el capítol de dubtes, els recuperaré abans o després si em queixo més o menys.
Si quejándome... Eso tiene un no sé si tiene un sentido analgésico, pues me quejaría mucho para así tenerlos cuanto antes, pero es que no los podemos tener. Esto tiene pues eso, unos protocolos de intervención de los fisios, de los médicos y unos tiempos que evidentemente no se pueden modificar, ¿no? Y a partir de ahí pues bueno, pues a tratar de hacer la mejor alineación cada semana.
Doncs a intentar fer la millor alineació cada setmana, tenint en compte tot això, deia fins i tot que fins i tot Elias Martí s'havia lesionat o que havia tingut un problema al doctor. Ahir, per exemple, Jordi Bransuela va rebre un cop també durant el partit, és que gairebé és surrealista. Fèiem números la setmana passada i els hem actualitzat avui. Estem parlant que aquest any el Sabadell ha utilitzat ja 32 futbolistes, 32 en partit de Lliga, són els mateixos que l'any passat, diu poc de l'any passat i d'aquest, que hagis d'utilitzar tants efectius, però és que si mires els que han entrat en convocatòria, són 39, gairebé 40. Estem parlant de 4 més dels que van entrar en convocatòria l'any passat i que gent que ha entrat relativament fa poc en dinàmica de primer equip des d'Olímpia, com Jan Font o com Nacho Bonet, també estan lesionats ara mateix. O sigui que la llista és realment molt, molt, molt llarga i insisteixo que és simptomàtica, primer, de l'allau de baixes que hi ha hagut i, segon, de la quantitat de canvis que s'han hagut de fer per intentar arribar vius en aquest tram final de Lliga. Lligo tot això amb el que per mi és l'única nota positiva d'ahir, que és veure debutar a dos nanos en edat encara juvenil i fins i tot fer-ho amb aquest punt d'escarat, d'atreviment, de portar-li el punt d'esporneta que no estava tenint l'equip, com va ser Javi Morcillo, i sobretot per l'esquerra, Pau Fernández. Els dos ahir van debutar amb la samarreta del primer equip del Sabadell.
Sí, i a més, com dius, ho van fer a bon nivell, eh? No era fàcil la papereta i no era fàcil el moment, però els dos van fer van tenir una bona resposta a aquest punt de confiança d'Òscar Cano amb ells, i un Òscar Cano que al final del partit se n'alegrava per tots dos, però sobretot aprofitava per fer una vegada més una picadeta d'ull i posar en valor i reconèixer la feina del futbol base i com l'està gaudint l'equip, encara que sigui en una situació de necessitat com la que l'està portant ara mateix aquesta primera plantilla.
Si por algo me ilusiona el proyecto es evidentemente por competir todos los domingos, porque es lo que a mí me gusta, por encima de todas las cosas, es lo que realmente todavía me emociona y me tiene vivo, pero también porque nosotros rápidamente identificamos una realidad que es incontestable, ¿no? Es decir, que dentro del fútbol base de nuestro equipo, de nuestro club, hay muy buenos jugadores, ¿no? No es fácil sacar aquí a los niños a jugar. Yo creo que en los últimos 10 minutos el elemento más peligroso que teníamos en campo contrario era Pau Fernández, y Javi Morcillo pues ha tenido una actuación digna de decir, sabes que por él no vas a perder.
Ostres, escoltes tota la resposta sencera d'Òscar Cano i dins d'un moment delicadíssim com és ara, dos punts per sota de la permanència i amb l'equip tan tocat, suposo que és un missatge també de dir, ostres, això ho hem de salvar perquè aquí hi ha fusta per poder fer alguna cosa l'any que ve, però està allargant ja la mirada més enllà d'aquestes 6 jornades, està dient que li ve de gust continuar amb això, començant des de zero i aprofitant tota aquesta gent que puja des de la base. O sigui que al final és una declaració d'intencions per a aquells que volen llegir una mica més enllà del que passi al juny, Sergi.
Veurem si hi ha aquesta possibilitat o no, que evidentment vindrà molt marcada, no dic definitivament marcada, però sí molt marcada de la capacitat que tingui l'equip d'acabar assolint l'objectiu de salvar la permanència. I tot això mirant ja cap al futur immediat. I, evidentment, aquest futur immediat no és un altre que una nova final, la de dissabte davant la Unió Esportiva Cornellà, un altre rival directe en aquesta trilogia que encadenava l'equip entre el Teruel, Osasuna Promeses i ara precisament el conjunt del Baix Llobregat. Els dos es troben en descens, com dèiem al principi, Adri, 34 punts, compartint aquesta situació a dos, tots dos, del Real Unión, que és l'equip que ara mateix marca la permanència. I ara mateix, i ara com ara, amb aquest únic objectiu real per Òscar Cano, el de pensar en el Cornellà, i home, posats a pensar també una miqueta en positiu, per què no, en veure quins són els jugadors, si és que algun d'ells el pot també recuperar i que no caigui ningú més pel camí, de cara a aquesta cita de dissabte davant el conjunt del Gonzalo Riutort.
A mí me enseñaron a vivir la vida hacia adelante porque es como hay que vivirla, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es, como ya no hay ninguna posibilidad de remendar un resultado, pues fijarse en lo que tenemos ante los ojos, ¿no? Y lo que tenemos ante los ojos es hacer una buena semana de entrenamiento, que tengan varios entrenamientos más en sus piernas, ¿no? Varios estímulos exigentes, tanto John como Baselga, y a ver si podemos recuperar a Sergi y a Moyano, que son los dos siguientes a priori en poder estar, ¿no? Y competir bien contra los equipos que tengamos frente a nosotros, ¿no?
Maestre y Moyano, els dos següents que han d'arribar, no sé si per aquesta setmana o no, ja deia en la prèvia de tajonar Òscar Cano que si hi ha un moment per forçar la màquina ha de ser aquest, i fins i tot demà està previst que els lesionats vagin provant-se ja, vagin entrenant, perquè és una autèntica incògnita amb qui podrà comptar d'aquí a 5 dies Òscar Cano, però que la voluntat és que, si s'ha de forçar la màquina, que algun dels que està tocat ho faci.
Relatiu optimisme, anem a dir-ho així, en tots dos casos, en els dos casos que exposes, a part d'aquest minutatge que puguin anar acumulant amb Elívia i Baselga, com n'escoltàvem a Òscar Cano, relatiu optimisme a l'hora de parlar de la possibilitat real que Moyano, aquesta setmana sí, pugui, si no forçar, doncs tirar pel dret ja, i en el cas de Sergi Maestre fins i tot retallar una setmaneta del que s'havia previst en un primer moment en el millor dels càlculs, recordem, eh? Semblava que Unionistes era una opció real, Nàstic de Tarragona era sí o sí, si no hi havia cap contratemps a la data fixada pel de l'Hospitalet. Sembla, i de moment només sembla perquè estem a dilluns, que Sergi Maestre podria avançar, com diem, una setmana i fins i tot estar a disposició de Cano de cara a aquest partit davant el Cornellà. Sigui com sigui, recuperant o no efectius, 6 finals, comentaves abans que són aquests 18 punts que li queden a l'equip encara per disputar, la primera Cornellà, i Òscar Cano torna a tirar del manual de aquí ningú no abaixa els braços i ningú no es rendeix.
Evidentemente el duelo hay que pasarlo, esto nos jode a todos, a mí por supuesto muchísimo, pero como padre deportivo de la embarcación yo no me voy a rendir y mañana empezaré a estimularlos como todas las semanas, porque hay que jugar un partido dentro de 6 días muy importante y tenemos que sacarlo adelante.
Així va acabar la roda de premsa d'ahir de Tajonar, amb una frase que és que és, no sé, cridanera, no? Si més no, jo com a pare esportiu d'això, demà un altre cop aquí a estimular-los. O sigui que aquest demà és avui, l'equip s'ha entrenat ja aquest matí a la nova Creu Alta i pensant en una cita que tornarà a tenir iniciatives, per cert, Sergi, pel que fa a l'afluència de públic.
Sí, com el dia del Teruel, eh? Cada soci tindrà aquesta setmana la possibilitat de retirar una entrada de franc per portar algú convidat i fer una mica més de caliu a la graderia davant aquest partit un altre cop transcendental que té el conjunt arlequinat davant, en aquest cas, la Unió Esportiva Cornellà. Per cert, dissabte a les 5, eh? És el partit, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell. Demà, com deies, descans per la plantilla, tret de tocats i lesionats, que aquests tenen una sessió extra per mirar de retallar temps, i dimecres, llavors, ja sí, tot el grup a la Nova Creu Alta. Per cert, aquesta setmana, entrenaments entre Nova Creu Alta i Car de Sant Cugat, tornarem al Car de Sant Cugat, perquè s'està fent tractament a Sant Oleguer. Per tant, l'equip no trepitjarà aquesta setmana el Josep Molins, i sí que alternarà sessions entre el temple, entre l'estadi i les instal·lacions del Car de Sant Cugat. Ja saps el que significa això, eh? Si no hi ha canvis, passar per caixa. De manera arreglada, però al final passar per caixa. Promoció en marxa. Dimecres, també, si no hi ha canvi, la idea és que parli el capità, Adrián Ortolà, en roda de premsa. I deixem que arredoneixi una mica el tema agenda.
Doble cita, no? Que
avui tenim tribuna preferent. A les 7, tribuna preferent amb el Pau Vituri, amb el Roger Benet, amb tots els amics que hi participin dient la seva en el chat. I a més, bé, Pau Resta ja és un habitual, l'escoltarem, ni que sigui una estoneta i el veurem després del partit d'ahir, però jo crec que avui el nom propi no és un altre, ho va anunciar Pau Vituri ja la setmana passada. Javi Gómez, després del calvari de temporada que està vivint, que ha passat, ara que ja torna a tenir l'alta mèdica i treballa amb el grup, que no pot jugar, ja ho deixo clar una altra vegada, avui, per primera vegada, és que es va lesionar allà cap al mes d'agost, parlarà per un mitjà de comunicació, ho farà a Ràdio Sabadell, ho farà, de fet, aquí, al Tribunal Preferent.
Doncs a les 7 del vespre teniu aquesta cita doble amb Pau Resta, sobretot amb Javi Gómez i, per què no dir-ho, amb el Roger i amb el Vituri, al Twitch de Ràdio Sabadell. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Tot això pel que fa al primer equip. A la Lliga Elite, el Sabadell B no va poder passar de l'empat al camp del Viladecans, però malgrat això manté a ratlla el seu més immediat perseguidor, el Vic, que també va empatar. I les ocasions del Sabadell B per avançar-se va ser el conjunt del Baix Llobregat qui va obrir la llauna al 60, però Alberto Salamanca al 86 va posar ahir el definitiu 1-1 al marcador. Conrad García, l'entrenador del filial arlequinat, recalca com es mostra de satisfet amb la feina feta per aconseguir la igualada.
Va ser un partit difícil, allà és un camp on no havia pogut guanyar cap conjunt visitant i crec que vam fer mèrits des de la primera part per avançar-nos al marcador, però ens va costar, vam rebre el primer gol per seva, va ser un cop dur, però ens vam saber sobreposar i vam tenir diverses ocasions fins a aconseguir l'empat.
L'empat dels arlequinats, combinat amb el del Vic, deixa la classificació com estava, és a dir, amb dos punts de marge del filial del Centre d'Esports, segon, respecte al tercer, respecte al play-off, i amb una jornada menys per disputar-se. És a dir, que segueixen depenent d'ells mateixos, com ha subratllat Conrad García.
Nosaltres ja sabíem que la Lliga anava a ser difícil, que pujar a tercera divisió i a cinc jornades del final estar en la situació que estem, que és aprendre a nosaltres mateixos, permetre'ns la possibilitat d'empatar un dels cinc partits que ens queden i veure també què fan els rivals, doncs no és fàcil. Però la mentalitat de l'equip és boníssima. Ahir aconsegueix aixecar-se després del gol del Viladecans i aconsegueix remuntar el partit. L'actitud dels jugadors és boníssima, entrenant dia a dia. L'equip està unit i no serà fàcil.
A tot això, l'Europa B ja pot pujar a tercera federació aquesta mateixa setmana. Amb el triomf escapolat, el filial graciec li treu 11 punts al Sabadell B, és a dir, 11 punts de distància entre el primer i el segon d'aquesta Lliga Elite.
Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80% fins al 16% actual.
Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat.
A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos.
l'aixeta mentre et rentes les dents. Prioritza la dutxa en comptes de la banyera, no facis servir el vàter com si fos una paperera o posa la rentadora quan només és plena. Estalvia aigua. És urgent.
És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 2:15 de dues. L'OAR Gràcia Femení s'ha classificat matemàticament per segon any consecutiu per les fases d'ascens. La victòria verdiblanca, 24-38 a la pista del Palau Tordera, unida també a la derrota del Sant Joan d'Espí a Mataró, certifica la segona posició de l'equip de Carol Carmona, faltant una jornada pel final de plata. Alba Martín, central de l'equip, reconeix que no s'esperaven aconseguir el bitllet aquesta setmana.
Després del partit ho parlàvem perquè era allò de que vam de celebrar que anem a fases i jo crec que ningú comptava que això podia ser possible ahir. Nosaltres sí que comptàvem que guanyant aquest partit ens ho jugaríem tot com a contra Mislata en l'últim partit i crec que totes teníem l'atenció aquí centrada en aquest últim partit. Llavors ahir en els últims minuts ja ens van enxivar que Sant Joan anava perdent i va ser allò que ja ens van entrar els nervis i dir, ostres, que això pot ser possible. Llavors això va ser al final que no ens ho creiem, o sigui, no enteníem que ja ens poguéssim, que ja estàvem classificades.
Fins i tot van haver d'estar pendents uns minuts dels mòbils perquè el duel a Mataró va acabar més tard que el de la pista del Palau. Martín ha parlat de com han portat enguany la pressió de ser favorites per les fases jugades l'any passat.
L'any passat estàvem a dalt de la categoria i per nosaltres era un somni i aquest any estar dalt de la categoria era com una mica la responsabilitat que tocava, no? Llavors, crec que sí que hem sentit aquesta pressió i, bueno, hem tingut dubtes durant tota la temporada si podríem assolir l'objectiu o no, i al final sí que ho hem fet, però és cert que ho hem gaudit, però ho hem patit. I jo crec que l'any passat, sobretot, més gaudir que patir, i s'ha notat això.
Canvia, per cert, el format. Els primers ja han pujat a or. Per tant, el Mislata ve aquesta setmana al carrer Bocaccio sent equip ascendit i no hi ha eliminatòria prèvia com la dels Arauts de l'any passat, sinó directament una lligueta contra els altres segons i pujarà un d'aquests quatre. Saludem en directe la Carol Carmona, l'entrenadora de l'OAR Gràcia. Carol, què tal? Enhorabona.
Hola, molt bé. Moltes gràcies. Molt contenta.
Segon any consecutiu jugant fases. Què et diu aquesta dada, el fet de poder repetir?
Doncs és una fita històrica i a nivell personal la veritat que molt contenta perquè tot s'aconsegueix amb treball a treball i el fet de que aquest grup assoleixi una altra vegada la possibilitat de jugar a les fases és increïble perquè això és cert el que deia l'Alba de la pressió que tenim i no és fàcil jugar amb pressió.
Clar, t'anava a preguntar per això precisament, no? Que heu hagut de suportar un rol diferent. No sé si tu també ho has patit d'això com a entrenadora.
Sí, perquè al final el fet de l'any passat haver assolit aquesta fita, doncs ens col·locava aquest any a la mateixa posició, amb les expectatives que hi érem amb l'OAR, i bueno, nosaltres sí que és veritat que teníem el mateix objectiu i hem lluitat per això, però la Lliga aquest any ha estat molt més competitiva. Ens hem deixat molts més punts, hem patit molt, però bueno, al final aconseguir-ho doncs dona un plus extra.
De fet, a la resta de grups, avui que miràvem les classificacions, s'han hagut de sumar més punts per poder ser segons. Per exemple, vosaltres en teniu 37 i ja és matemàtic, els altres tots per sobre de 40 els segons. Implica això que hi ha més igualtat en aquesta Lliga que els altres?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sobretot aquest any ho hem vist, qualsevol equip s'ha deixat punts en qualsevol pista, ja sigui la part baixa de la classificació, la part mitja, inclús els de dalt hem perdut amb molts equips, Mislata de fet també ha perdut un partit, sí que és veritat que potser és el més, Mislata és el més regular, ha estat el més regular, òbviament, perquè té un equipàs, però la resta ens hem deixat molts punts, però pel fet aquest, que hem hagut de patir i competir cada partit com si fos una final.
He vist a l'altre grup, o als altres tres, ara que esmentaven, per exemple, els Arauts, que era el rival de l'any passat en aquesta eliminatòria prèvia, que va cinquè, que no lluitarà per l'ascens com a mostra, una miqueta, no?, del que suposa aquesta pressió que dèiem abans. El grup 1, per exemple, Carballal o Lanzarote, estan empatats. Un pujarà directe, l'altre serà rival. El 2, Zaragoza o Ermua, una fase és, l'altre serà tercer. I està confirmat ja el del sud, que serà el Montenegro.
Montequinto, ciutat de dos germanes. Alguna referència o alguna preferència de dir, ostres, els que estan així, així, m'agradaria que fos aquest i no aquest altre, o anem una mica cegues encara?
No, encara, la veritat que sí que és veritat que el meu staff han estat mirant i una mica, no?, els rivals, partits i tot, però si ja soc sincera, jo m'he centrat en poder-nos classificar, que tenim una fita molt difícil, com dèiem, nosaltres estàvem pendent en principi de fer-ho la setmana vinent, de poder guanyar el partit que ens permetia, no?, el fet d'assolir les fases, ha sigut una mica d'imprevist, perquè no ens esperàvem tampoc la derrota del Sant Joan, i per tant no m'ha donat temps avui, de fet em posaré a veure Montequinto, que és l'únic equip que està ja classificat matemàticament, i a partir d'aquí mirar, sí que tinc referències que potser l'Ansadote té un molt equip amb dos paraguaies que ho fan molt, molt bé, però si això és sincer encara no m'he plantat a analitzar-ho profundament els equips.
Molt d'hora també encara per parlar de seus, de les fases o no?
Jo crec que sí, tot i que, bueno, potser depèn, és que clar, depèn de qui es classifiqui. Potser si Saragossa al final es classifica, jo crec que podria ser una sede, jo crec que sí, i pues, també s'escoltava una mica el tema d'Andalusia, però no ho sé realment qui serà. Al final són molts diners i l'equip que ho pugui assolir, doncs la farà.
I hi ha alguna opció que sigui aquí o no? Ho dic perquè l'any passat es va especular de tot tipus, llavors no sé si hi ha alguna o no.
No, en principi no, perquè et dic, són molts diners i la idea és que viatgem aquest any.
I l'última, suposo que el fet d'haver jugat ja unes fases aporta un plus també a l'equip, i fins i tot si m'apures el fet d'estar ja classificades i tenir un partit que és un test d'altura contra un Mislata que ja ha ascendit, també suposo que amb la tranquil·litat de no jugar-te ja res també servirà pensant en les fases, no?
Sí, està clar, al final és l'últim partit a casa, ha de ser un partit de celebració, un partit on que estigui el pavelló ple davant la nostra afició, una vegada que ve el partit que el competirem com si no estiguéssim classificades i intentarem anar a guanyar, gaudir de la fita històrica que hem aconseguit, celebrar-ho amb tota l'afició, amb totes les famílies que estan allà animades, jugadores, fer-ho a casa, i a partir d'aquí, com ho fem sempre, competir i preparar-ho de la millor manera possible a l'últim partit abans de les fases.
Doncs Carol Carmona, entrenadora d'aquest equip femení de l'Oar Gràcia, felicita a tothom de part nostra allà al carrer Bocaccio, a gaudir d'aquest últim partit abans de les fases, i tindrem temps ja per desitjar-vos sort abans d'anar cap allà. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
El femení de l'Oar, doncs, que el tindrem lluitant per l'ascens, però per contra el masculí, si no hi ha un miracle, es quedarà a les portes de classificar-se per aquestes fases. Pels que encara tenien alguna esperança, potser aquesta última jornada era l'última bala pels graciencs, que si bé és cert que no van fallar en el seu duel directe contra el Bordils, tampoc ho va fer el Sant Cugat davant del líder de les últimes jornades, la Roca. De fet, els santcugatencs s'han posat primers de forma provisional, però els roquerols tenen un partit pendent i, en tot cas, els dos col·lideren la Lliga amb 5 punts més que l'Oar, quan tot just en queda en 6. En aquest sentit, l'extrem verd i blanc, Oriol Miró, deixa clar que l'objectiu que s'havien fixat al vestidor en les últimes setmanes era acabar dignament la Lliga i consolidar el tercer lloc.
El que volíem era no tirar per terra tot el treball que havíem fet durant tota la temporada. O sigui, va ser un cop bastant dur el partit contra Sant Cugat, perquè ens deixava pràcticament sense opcions. De fet, encara matemàticament podríem arribar a aquestes fases d'ascens, però ho tenim molt complicat. I el que ens vam plantejar d'alguna manera era fer bona aquesta tercera posició que estem ara i acabar lluitant per tots els punts que ens quedaven fins a final de temporada.
L'Oar, per cert, va guanyar contra el Bordils per un clar 33-24 a casa, sense la figura del tècnic, del Pere Llats, que ha estat parant els últims dies. Per tant, l'enhorabona pel Pere, que ha viscut una gran setmana, perquè a banda de tenir ja la Ivet entre les mans, també es va confirmar la seva renovació, igual que la de Carol Carmona a l'Oar, i des de la distància va veure el seu equip guanyar dissabte.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Waterpolo, ahir es disputava la final de la Copa del Rei a Son Hugo, a Palma de Mallorca, i podríem dir que el desenllaç gairebé el de sempre. Pau Vituri, com estàs?
Bon dia.
És a dir, que l'Atlètic Barceloneta és el campió, que l'Estalpul Natació Sabadell s'ha de conformar, claudica la final i, per tant, per tercer any consecutiu, subcampió de Copa.
Sí, a diferència de l'any passat, recordem amb aquella tanda de penals a Can Llong, aquesta vegada els de Quim Colet pràcticament no van tenir cap opció de sorprendre el conjunt mariner, que es va imposar per 10-6 i que d'aquesta manera va aixecar el seu 12è títol consecutiu de Copa, que es diu ràpid. Segons el tècnic, va pesar massa anar a remolc des del principi.
Hubiéramos querido, evidentemente, que hubiera sido un poquito más competida hasta el final, pero en primera y segunda parte, sobre todo en primera parte, hemos cometido errores de precipitación. Con Barceloneta no puedes tener errores de precipitación porque cada vez te golpean y te golpean con gol, ¿no? Teníamos que jugar con un poquito más de calma. Y eso nos ha propiciado que de alguna manera se nos fuera el marcador al principio.
S'ha de dir, Adri, que gràcies a la Federació Espanyola per totes les facilitats que ens posa de normal, però que la qualitat dels àudios...
És un àudio des de la Unió Soviètica l'any 60, sí, directament, de Quim Colet, perquè si no...
La qualitat dels àudios de tots, no només aquest durant la Copa, eren durillos. Parlava Quim Colet de no haver entrat contundents en el partit, d'haver deixat escapar oportunitats. Després, sí que és cert que Costa Berca va situar el 5-4 a l'inici del tercer quart, un bri d'esperança, posant-se un gol de diferència, però ràpidament el Barceloneta va tornar a obrir una escletxa que va ser del tot ja insalvable. Tot i aquest desenllaç, com dèiem al principi, més que previsible, Colet marxava satisfet amb el rendiment dels seus.
Hemos tenido nuestra chance cuando nos hemos puesto a dos con expulsión a favor para ponernos de una. No hemos estado acertados ahí y otra vez han vuelto a coger esta pequeña ventaja, ¿no? Pero bueno, muy contento del empeño que el equipo ha puesto en la final, con muchas ganas, etcétera, y nos ha faltado un poquito para ser todavía más competitivos.
Pròxim objectiu d'aquest Estralpool masculí serà la tornada dels quarts de final de l'Eurocup el dia 27, dissabte 27, en què defensaran, recordem, aquell gol de renda obtingut ara fa uns dies a Bucarest contra l'Esteau, a un partit que ja podem avançar, bé, ho hem anat dient, però que es podrà seguir en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Ara l'atenció gira cap a l'Estralpool femení. Aquesta tarda, a 6:15, concretament, es presenta la Final Four de la Champions a Barcelona, a la nova escullera, l'escenari tant de les semis com també de la final.
Sí, avui podríem dir que serà la posada en escena institucional. Demà, per cert, hi ha partit de Lliga contra el Terrassa, el que s'hauria de jugar aquest pròxim cap de setmana a la Lliga, per tant s'avança. I dimecres, el Media Day oficial al club. Per tant, tenim 3 dies amb molta activitat pel que fa a l'Estralpool femení. La semifinal contra el Sant Andreu, recordem, dissabte a les 12 del migdia, en directe a l'antena de Ràdio Sabadell, si passen les de David Palma. La final, l'endemà, també en directe a les 2, des de la nova escullera. Per cert, un Estralpool que amb moltes rotacions aquest dissabte va golejar el Real Canoe per 6-20 en un nou partit de Lliga.
Gràcies, Vituri. Prepara la veu. Fins
ara. Adéu, adéu.
I en futbol sala, el segon derbi de la setmana entre la Pia i el club també se'l va endur el conjunt Escolapi. Si dimarts els de Pedro Donoso es van imposar 5-2 a la Copa Catalunya, aquest cop ho van fer remuntant un 1-3 en contra en els últims 3 minuts de partit. Lenny Ramos va ser l'heroi dels de Can Colapi, ja que va ser l'autor d'aquests 3 gols que van capgirar el marcador fins al 4-3 final. Primer amb l'ajuda del porter del club, Adil Dali, qui fins aquell moment havia estat impecable, i després amb una rematada de boca de canó. Finalment, i a tot just de 6 segons, del final, amb un xut des de fora de l'àrea que va desfermar la bogeria a Can Colapi. Amb l'heroi de l'Escola Pia, amb Lenny Ramos, conversava d'aquesta manera el Sergi Parc.
Som-hi, va, Lenny Ramos. Moltes felicitats.
Bueno, bones. Ha sigut un partit molt dur. La veritat que ha costat molt. S'ha notat el partit de Copa. La veritat que veníem molt cansats. Dijous vam fer un entrenament no gaire bo, però bueno, el resultat ha sigut molt bo.
Series capaç, encara en calent, d'explicar-me què ha passat en aquest final de partit?
Pues la veritat, no sé, hem desconnectat un minut, crec que ha sigut, ens han fet 2 gols, i jugant de 5, mai havíem jugat tan bé. Sí que és veritat que hem tingut la sort del porter de Club Natació, que ha tingut un error, i després hem sabut remuntar el partit.
hat-trick en el teu cas. I a més amb un gol, mira, sincerament ja no sé ni quants segons quedaven, 6 segons si no m'equivoco, pel final del partit. Què has sentit en aquell moment?
La veritat que molta alegria, ha sigut espectacular, no m'ho imaginava i no, molt content.
Setmana de doblet escolar, Pileni. La veritat és que veníeu del dolorós cop que va suposar el derbi de la primera volta amb aquell 10-3, de perdre els 5 últims derbis. Fins a quin punt s'ha eixugat aquest deute guanyant els dos derbis de forma consecutiva d'aquesta setmana?
Bueno, la veritat que teníem una mica de pressió al partit de Copa, perquè si no guanyàvem el partit de Copa havíem de guanyar aquest cap de setmana. I es va donar que vam guanyar el de Copa i mira, hem guanyat el de Lliga.
Per cert, Leni, avui moltíssimes enganxades. De fet, jo crec que aquest, en el moment que estem parlant jo, encara sento aquí alguna discussió. Hi ha hagut moments que hem viscut això, episodis desagradables. No sé què ens pots explicar tu de tot el que ha passat, perquè és que no sé ni quin moment concret preguntar-te.
Bueno, sempre és un partit molt, no sé com dir-t'ho, molt calent. Hi ha jugadors que, bueno, li agrada la picabaralla i jo sóc un d'ells. Per sort, aquests dos derbis no he tingut res, però bueno, és així. A mi m'agraden més així els derbis que si no hi ha res.
Això, Leni, i perdona que et pregunti també a nivell personal, això també s'aprèn amb el pas dels derbis, per dir-ho així, el fet de dir és que m'agrada les picabralles, m'agrada estar doncs involucrat una mica amb aquest picant, però com dius, al final tu en altres derbis sí que t'has vist potser ficat en alguna pugna més directament i t'ha comportat no alguna sanció, i és allò d'intentar ficar-t'hi però sabent controlar una mica l'excés de nervis, com per exemple avui li ha passat al Santi Sauquillo.
Sí, això sí, també s'han de controlar els nervis, pots fer una mica de picabaralla, però bueno, sí que hi ha hagut, el de Santi no ha estat bé, però ja per, bueno, és que no sé com explicar-t'ho.
Al final hem viscut doncs això, moments per als dos equips, i això, moments puntuals que no, dels que no ens agraden veure també. Leni, felicitats per l'actuació individual i per aquesta victòria que ha estat absolutament inversemblant. Gràcies, Leni.
Moltes gràcies.
Cridanera, l'afirmació de mi sóc un jugador que li agraden les picabaralles i millor que passin aquest tipus de coses. Amb aquesta victòria, la Pia torna a passar per davant del club a la classificació de segona B, tot i que sense opcions reals d'arribar a la zona alta. Malgrat tot, el derbi de dissabte va estar marcat un cop més, com escoltàvem ara, per diversos episodis de tensió i que vam poder veure al Twitch de Ràdio Sabadell. En total, hi va haver 4 expulsions i també un llançament d'una ampolla d'alumini des de l'afició local cap al jugador nedador Àlex Llamas, qui va rebre l'impacte al maluc d'aquest incident. En parlava el tècnic del Natació Sabadell, Pau Machado.
O comença la gent que li toca prendre decisions en aquests dos clubs a posar-se d'acord i a veure què fan, o algun dia passa alguna cosa gros. Avui ha caigut una ampolla metàl·lica que li pot donar el cap a Llamas. Se li diu que avorti la seva dona quan està embarassada. I nosaltres també, pues, segurament hem fet alguna cosa, pues, que no sigui de comportament adequat. Però bueno, 40 persones de Sabadell i la resta de la Pia. Llavors, és bastant fàcil, llavors, que hi hagi un ambient com el que hi ha, perquè només hi ha una afició de 40 persones, que les quals el 80% són familiars.
Un Àlex Llamas, doncs, que es va veure involucrat en aquest desagradable episodi després de reaparèixer de lesió. L'ala sabadellenc va forçar per estar en aquest segon derbi després de perdre's el de dimarts passat a la Copa i va rendir a un gran nivell, com destacava també Machado.
L'Àlex es va posar a disposició d'arriscar i s'ha jugat la cama. Llavors, bueno, ara veiem com recupera del partit, però se li agraeix l'esforç. La veritat que, a més, ha marcat la diferència, crec que s'ho mereix i s'hagués merescut algun premi més.
L'acte arbitral també recull l'intent d'una puntada de peu del porter de la Pia, Santi Sauquillo, a Marc Hermosel, després de veure la vermella directa per una empenta al mateix jugador nedador, ho veiem al Twitch de Ràdio Sabadell. I atenció, els col·legiats també van reflectir que el jugador del club, Luis García, al final del partit va dirigir-se cap a un sector de l'afició Escolàpia que l'increpava amb la intenció, diu literalment el text, d'agredir algú, havent de ser separat pels seus companys. Així que molt atents també a les possibles sancions que poden derivar-se un cop més aquest derbi entre la Pia i el club.
Informacions en format més breu. Xus Oviedo va perdre ahir la final de consolació al tercer i quart lloc del preolímpic de tir, fent parella amb Paula Grande a la classificatòria del torneig disputat a Rio de Janeiro. Els espanyols van ser tercers de 52 parelles mixtes, a menys d'un puntet de la final. França i Noruega van lluitar per l'or, mentre que en la disputa pel bronze, Oviedo i Grande van caure contra Suècia 16-10. La victòria es va escapar en les dues últimes sèries i això que va començar amb momentània victòria pels tiradors locals. Avui, el del Club de Tir Sabadell prendrà part, d'aquí a res a uns minuts, de la competició individual. Una vuitantena de tiradors lluiten pel bitllet olímpic per París 2024. És l'última oportunitat que té el de Badia del Vallès per poder estrenar-se a França en uns Jocs Olímpics. David de la Cruz, a més, va completar ahir l'Amstel Gold Race. El ciclista d'Espronceda va entrar al lloc 62 en aquesta clàssica neerlandesa, a 4 minuts del guanyador, el britànic Thomas Pidcock. El corredor del Q36.5 està de suplent demà passat a la Fletxa Valona i sí que prendrà part a partir del dia 23 al Tour de Romandia, a Suïssa. I un últim apunt, Aleix Gómez ha guanyat la seva novena Lliga Asobal amb el Barça d'handbol, la desena si comptem que sent jugador de la base ja havia tingut minuts i gols en una altra Lliga guanyada pel Barça. La victòria blaugrana, 40-37 contra el Freiking Granollers, va certificar un nou títol pels culers. El sabadellenc ha anotat 60 gols en 20 partits, una mitjana de 3 per enfrontament, que és la més baixa des del seu primer curs com a jugador de la primera plantilla. La prioritat ara per Gómez és la Champions. L'equip d'Ortega haurà de superar el PSG als quarts per poder accedir a una nova Final Four. Com dèiem abans amb el Sergi Garcés, avui a les 7, tribuna preferent a l'antena de Ràdio Sabadell i també al Twitch de l'emissora, amb Pau Resta. Demà recollirem el que digui l'empordanès i també amb Javi Gómez. Primeres paraules del lesionat de gravetat des que fa molts mesos, a finals d'agost, es trenqués coll i barres, que diria la Mireia Sanz, es trenqués per tota la temporada directament. Parlarem demà també aquí a l'Hotel Suís a partir de la 1 de futbol juvenil, del que succeeixi avui a la presentació de la Final Four de Waterpolo a la Nova Escullera, a Barcelona, i tindrem també una mica més de tir amb el que hagi fet d'aquí a una estona a Rio de Janeiro Xus Oviedo i també amb el que va deixar el tradicional dinar del Club de Tir Sabadell del passat cap de setmana. Si voleu recuperar el programa d'avui o qualsevol dels hotels suïssos de l'emissora, és tan fàcil com entrar a radiosabadell.fm i allà trobareu el podcast. Us envia un petonarro des de l'altra banda del vidre, la Beatriz Aguilar. Ara les notícies amb la Núria García i amb tota l'agenda informatius. Que vagi bé la setmana. Ànims amb el dilluns. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.